L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs, Ginestra i Villar. Avui dimecres, dia 21 de setembre, destacarem... L'activitat econòmica a la demarcació de Tarragona s'estanca durant el segon trimestre de l'any. Convergència i Unió confirma l'acord de congelar la bonificació del cànon de l'aigua a la Conca de l'Ebre pel 2012. La plataforma en defensa de l'Ebre exigeix al govern espanyol que rebutgi el minitrasbassament a Castelló. Condemnen els incidents produïts durant la manifestació antitaurina a Sant Carles de la Ràpita i en què els periodistes van ser increpats. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Una activitat econòmica plana. Així va definir el catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili i responsable de l'informe de la conjuntura a la demarcació de Tarragona, Agustí Segarra, el comportament que ha tingut l'economia durant el segon trimestre de l'any. Segons va detallar, una de les principals dificultats que denoten els indicadors és la capacitat de crear ocupació al territori, d'una manera més accentuada a les Terres de l'Ebre, on els afiliats a la Seguretat Social han caigut en un 4,10%, mentre al Camp de Tarragona la davallada és de l'1%. Amb tot, en aquest període ja hi ha hagut un increment del 1,20% pel que fa al nombre d'ocupats, fet que ha permès reduir testimonialment la taxa d'atur, que és del 18,41%. Aquest increment es tradueix en unes 4.000 persones més que han trobat feina en relació al juny del 2010 i que territorialment se situen al Camp de Tarragona, sobretot a la comarca de l'Alt Camp. En aquest sentit, l'informe de conjuntura, encarregat per les cambres de comerç de Tarragona, Reus, Valls i Tortosa, detalla que a les Terres de l'Ebre no hi ha cap sector d'activitat que augmenti l'ocupació, mentre que al Camp de Tarragona la indústria i el sector de serveis repunten. Per sectors, la taxa d'atur més alta la té la construcció, amb un 21,70%, seguida dels serveis, amb un 9,81%, la indústria amb un 8,94% i l'agricultura amb un 6,18%. A més, segons va constatar Segarra, l'escenari és preocupant, ja que molts d'aquests aturats són joves que volen incorporar-se al mercat laboral i per la desaparició o finalització de les prestacions que alguns estan cobrant. Amb tot, Segarra atribueix aquest nou alentiment de la sortida de la crisi a efectes externs més que interns. La indústria és el sector que ha conegut un dinamisme més gran, sobretot gràcies a les exportacions, no solament en el sector químic, sinó també en la resta d'activitats. Precisament, sobre l'oportunitat que representa el mercat exterior, el secretari de la Cambra de Comerç de Tortosa, Jaume Sabater, va explicar que les grans constructores del territori han optat per buscar la demanda externa davant de la caiguda del consum intern. Jaume Sabater.
Que estem fent els grans constructores, que podíem dir, del territori en el tema aquest, s'estan fent el que fan la majoria de les empreses avui en dia. La majoria de les empreses avui en dia davant de la crisi de consum intern. És a dir, la gent del carrer, la gent del poble, té pocs diners per gastar, per invertir. Com no hi ha demanda interna, s'ha de buscar demanda externa. Les grans constructores, les grans inconsta i les que tenen també, sobretot, subseus aquí d'empreses grans a Barcelona, estan buscant mercat exterior, que és l'únic, des del meu punt de vista, l'únic que avui en dia pot mantindre l'activitat econòmica i garantir, sobretot, els llocs d'ocupació. Mercats exterior, doncs hi ha empreses constructores que aprofitant tot lo que és l'empenta que està, per exemple, a Brasil, sí, empreses que estan a Brasil.
En l'informe de conjuntura econòmica encarregada a la Universitat Rovira i Virgili s'ha inclòs un monogràfic detallant sobre el sector de la construcció i la seva evolució des del 2000 al 2010. Segons va constatar el responsable de l'estudi, Joaquim Margalef, un dels principals problemes és l'important estoc d'habitatge que hi ha per vendre. Un estoc que, segons un estudi de Catalunya Caixa, és més important a l'àrea d'Amposta, ciutat i comarca, amb un 10%, i a l'àrea de Tortosa, ciutat i comarca, amb un 8%.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La diputada al Parlament i portaveu del grup parlamentari de Convergència i Unió a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, Meritxell Roger, va confirmar la decisió del govern de congelar la bonificació del cànon de l'aigua que tenen els usuaris de la Conca de l'Ebre pel 2012. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Roger va explicar que s'ha treballat amb la Conselleria i amb l'Agència Catalana de l'Aigua perquè en els pressupostos de l'any vinent no es reduís aquesta bonificació. Meritxell Roger.
I que en tot cas el que vam anunciar és que continuaríem treballant tenint present el forat que existia a l'ACA i el deute que s'havia acumulat sobretot aquests anys i que ara suposava tindre que perdre aquesta part de bonificació, però que en tot cas nosaltres continuaríem treballant-ho i és el que s'ha produït i que en tot cas ja concretarem més endavant quines seran les repercussions de cara a propers pressupostos.
Roger va recordar que en una compareixença pública de les tres diputades ebrenques de Convergència i Unió al Parlament ja es va explicar que s'estava treballant per rectificar la reducció d'aquesta bonificació del cànon prevista pel 2012. L'acord sobre la congelació d'aquesta bonificació per l'any vinent, mantenint els coeficients de 0,7 per l'ús industrial i de 0,9 per l'ús domèstic, va estar anunciat pel president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Josep Lluís Mora, després de rebre una trucada del conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, per confirmar-li la decisió. De fet, Mora es va reunir fa una setmana amb el mateix conseller Recoder i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua per transmetre'ls el malestar dels empresaris davant la desaparició progressiva de la bonificació del cànon de l'aigua que s'havia plantejat des del govern.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La plataforma en defensa de l'Ebre va exigir al govern espanyol del PSOE que es pronunciï obertament en contra d'un possible minitransvasament de l'Ebre, tal i com va reclamar la setmana passada en una moció el ple de la Diputació de Castelló. Consideren que, en coherència amb la derogació del transvasament l'any 2004, l'executiu de Madrid ha de fer una declaració política per desautoritzar el projecte, sobretot amb l'aprovació del règim de cabals per al tram final de l'Ebre encara pendent. La plataforma en defensa de l'Ebre va agrair la resposta dels partits polítics i ajuntaments a la moció de l'ens provincial castellonenc, però va recordar que, en qualsevol cas, el rebuig de la proposta s'ha circumscrit únicament en l'àmbit territorial i no estatal. Apunten que, més enllà que materialment no quedi més temps suficient durant aquest mandat per iniciar un procés parlamentari per rebutjar aquesta demanda, l'executiu espanyol hauria de manifestar-se si hi ha voluntat política amb una declaració d'algun portaveu autoritzat. Joan Antoni Panisello, portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre.
Tècnicament, només cal que un portaveu del govern autoritzat digui que no s'ha de fer des de la nostra veu. Simplement, el que ha de fer el govern central és continuar el que va fer l'any 2004, que va donar el transvasament, és continuar i no autoritzar aquest transvasament. I a més, tampoc seria lògic, tampoc seria comprensible que si el govern central fa més de dos anys que té que presentar un caudal ecològic entre el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre del tram final del riu, que no hagi pogut o no hagi pogut fer dictaminar el caudal ambiental, en canvi no suposi ara el transvasament de 90 hectòmetres cúbics. Per tant, tècnicament, si l'ultra política se pot dir que no, aquest transvasament.
La petició d'un mini-transvasament de 90 hectòmetres cúbics anuals feta per la Diputació de Castelló, així com la sentència del Tribunal Suprem, que insta al govern espanyol a pronunciar-se formalment sobre aquesta petició, seran els principals temes que el moviment antitransvasament analitzarà en el marc d'un acte informatiu obert a la societat ebrenca en general, que han convocat per al pròxim dissabte 1 d'octubre a les 8 del vespre a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, amb el títol «Ara el volen a Castelló». No als transvasaments. La trobada ha de permetre discutir les repercussions d'aquests fets i articular l'oposició de la ciutadania. La plataforma en defensa de l'Ebre, a més, insisteix en la necessitat de posar en marxa una auditoria que determini els diners invertits en la construcció del canal i, sobretot, els suposats beneficis que aportaria a l'economia de les Terres de l'Ebre. El sindicat agrari, Unió de Pagesos, comparteix aquestes posicions i qüestiona també, obertament, la seva utilitat.
Serveis informatius de Mute.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Iocura i Associats.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El regidor de festes de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i president de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, Miquel Ferrer, ha lamentat en un comunicat els incidents que es van produir a la població el passat dia 8 de setembre durant un acte en contra dels bous i en el qual els periodistes van ser increpats. El Col·legi de Periodistes a l'Ebre també ha condemnat els fets. Ens ho explica des de Ràdio Ràpita Núria Subirats.
El Col·legi de Periodistes de la demarcació Terres de l'Ebre ha emès un comunicat de premsa on denuncia els incidents que es van produir en el decurs de la manifestació antitaurina celebrada el passat 8 de setembre a Sant Carles de la Ràpita. Segons el comunicat, els periodistes que van anar a cobrir l'acte van ser objecte de greus insults i amenaces i fins i tot es van donar situacions d'intents d'agressió física. Per aquest motiu reclamen respecte a la professió i a la llibertat de premsa i exigeixen actituds més cíviques i democràtiques. Sense posar en dubte la tradició dels bous a les Terres de l'Ebre, reclamen la màxima llibertat per poder fer la seva feina. Davant d'aquest comunicat s'ha pronunciat el regidor de Festes de la Ràpita i president de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, Miquel Ferrer. Ferrer dona suport als arguments dels periodistes i lamenta públicament els incidents.
Nosaltres, com a agrupació de penyes, estem en total desacord en el que es va produir. La manifestació era antitaurina i, per tant, els periodistes en aquest cas van rebre unes agressions via verbal, via el que sigui, que realment no els ho pertocava, perquè la manifestació era antitaurina. Ells venien a fer la seva faena, que va passar que és un acte molt greu. Ja ho he manifestat moltes vegades i sí que voldria demanar moltes disculpes al Col·legi de Periodistes perquè tots estem per la labor, tots ens necessitem. En quan nosaltres els hem necessitat des de l'agrupació de penyes, ens han rebut i ens han portat tot el que realment han pogut. I quan estem parlant del Col·legi de Periodistes, estem parlant del Col·legi de Periodistes d'aquí de les Terres de l'Ebre, que són els que hi haven. Quan venen de fora, pots tindre els teus dubtes, de fora em refereixo, de fora de Catalunya. Possiblement manipulen una mica la informació, però no és el cas d'aquí de les Terres de l'Ebre. Per tant, nosaltres des de l'agrupació donem el màxim suport al comunicat que han fet els periodistes de les Terres de l'Ebre, el Col·legi de Periodistes, i que estem al seu costat, igual que esperem que ells estiguin al nostre costat damunt dels incidents que s'han produït, que és una cosa molt lamentable.
Deixant de banda la reacció del públic davant els periodistes en aquest acte concret i que Ferrer desaprova, el president de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines ha criticat l'actitud dels antitaurins i les accions en contra dels correbous que porten a terme. Davant d'això, assegura que la llei que regula els correbous aprovada al Parlament està per damunt de tot.
Nosaltres, els taurins, en aquest cas, quan hi ha un acte en un poble, no anirem a fer mal, sinó que anirem a apoyar. Ells van a fer mal, perquè ells sabien el que venien a provocar. I damunt de tot, en teoria, volen que realment l'acte sigui gravat i sigui exposat, que és la seva virtut d'ells. A més, ho posen ben bé penjat al Facebook. Però dins de tot, nosaltres que estem dins, sabem que enguany, dins de tot el que hi hagi, van infiltrats gravant coses sense presentar-se i sense res per a trencar la festa dels bous, i això s'ha d'acabar d'una vegada per totes, perquè alguna vegada hi haurà un comunicat en contra d'ells o una, el que sigui, molt en contra d'ells, perquè d'embusteries n'hi ha moltes i les embusteries a vegades fan mal, però sí que hi ha una cosa que va per damunt de tot. Avui per avui la llei la tenim tots, i com la tenim tots, els taurins i els antitaurins, la llei farà i crearà al moment oportú el que realment hagi de crear.
El regidor de festes de l'Ajuntament de la Ràpita i president de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre ha fet arribar el seu posicionament en un comunicat al Col·legi de Periodistes.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La confraria demana informes davant la petició d'ampliació de la granja de Tonyines. Des de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar s'han demanat informes mediambientals per saber si la granja de Tonyines és nociva o no per la Posidònia i la fauna de l'entorn. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta informació.
La setmana passada es va fer públic a través dels mitjans de comunicació que des del grup Balfegó sol·licitava una ampliació de la granja de Tonyines. De fet, ja fa 8 mesos que des del grup Tonyinaire de l'Ametlla de Mar es va posar fil a l'agulla, però l'ampliació necessita el vistiplau de la Direcció General de Pesca. Fonts del grup Balfegó ens han comunicat que a través de la reunió que va tenir lloc ahir amb la directora general de Pesca, la Mercè Sant Martí, s'ha confirmat que els tràmits tiren endavant i que hi ha bona sintonia amb la Generalitat. Per la seva part, la confraria de pescadors del municipi ha posat en marxa una auditoria mediambiental a la granja per tal que es pugui saber si els excrements dels túnids són nocius o no amb la Posidònia i la fauna de l'entorn. Per aquest motiu, des de la confraria s'ha demanat una moratòria a la Generalitat perquè es posicioni sobre aquesta qüestió. De fet, segons el grup Balfegó, des de l'IRTA, l'Institut d'Investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la granja no produeix cap dany a l'entorn. Per aquest motiu, des de la confraria, a més, s'analitzaran els recents estudis de l'IRTA a través d'un gabinet tècnic jurídic i biòlegs per saber si compleixen amb les obligacions establertes per la resolució de la concessió. Escoltem Josep Tomàs Margalà, el secretari de la confraria de pescadors.
La confraria de pescadors ha demanat a l'Administració Pesquera Catalana una moratòria fins que no veien a llum els estudis que la cofradia ha encomanat d'auditoria medioambiental sobre les praderies d'algués de la zona i de les espècies demersals. Per tant, no es tracta de fer una oposició o donar-li un vistiplau, sinó que la cofradia el que vol és tindre uns estudis independents per veure si això pot causar algun dany als nostres pescadors.
Finalment, cal recordar que l'any vinent s'acaba el termini de la concessió de la granja de Tonyines, que tot i ser prorrogable, segons la confraria de pescadors, dependrà dels resultats dels informes mediambientals.
Serveis informatius de Mute.
Des de Santa Bàrbara, Josep Roig ens informa que, després de 2 anys, les obres d'ampliació del Col·legi Públic Jaume Balmes segueixen aturades. El director del centre diu que caldrà esperar 2 anys més, com a mínim. Per encabir el nombre de nous alumnes al col·legi, s'han tingut que habilitar noves aules, sacrificant la biblioteca i l'aula d'anglès. Josep Roig.
Doncs així és, tot i que a l'agost del 2009 l'Ajuntament de Santa Bàrbara ja va aprovar el projecte bàsic d'ampliació del CEP Jaume Balmes redactat per GISA a comanda del Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, sembla que l'inici d'aquesta ampliació tindrà que continuar esperant. Així almenys ho manifestava la nostra emissora el director del col·legi, César Roig, dient que no hi havia cap novetat al respecte i que el centre no tenia cap notícia, de moment, sobre el possible inici de les obres. L'actual situació econòmica és la que marca les pautes d'actuació del Departament d'Ensenyament i, segons Roig, com a mínim caldrà esperar un parell d'anys més per poder parlar d'una represa del projecte. L'escoltem.
O sigui, estem igual que allò, la situació econòmica és la que mos marca i hem d'esperar que vinguin temps millors. Jo crec que possiblement com a mínim un parell d'anys els haurem d'esperar perquè les coses cada dia veus que no avancen i bueno, esperar que les coses canvien i que tinguéssim sort que davant de nosaltres n'hi haguen altres prioritats més urgents que requerisquin, pues, lògicament, a vegades cada dia sentes per la televisió que hi ha escoles que estan en estat ruïnós aquí i allà, bueno, que, lògicament això farà que siguin prioritaris davant de nosaltres, no?
Recordar que, segons dades del mateix Ajuntament, el projecte d'ampliació ascendia inicialment a més de 1.680.000 euros. Roig, tot i que, per lo que dia aquest projecte d'ampliació del col·legi, pel que sembla, continuarà sense poder-se dur endavant, sí que volia agrair a l'Ajuntament el suport rebut en les tasques de manteniment que un any més s'han fet al centre durant el període de vacances i que han consistit, bàsicament, en el repintat d'aules i l'ampliació de dues noves classes, donat l'important increment de nous alumnes que ha tingut enguany el centre.
Sí, sí, per supost, això sí que agrair una vegada més a l'Ajuntament la col·laboració que en tot moment mostré a l'escola. En el tema de manteniment, tots els anys doncs, bueno, sempre se repinten algunes classes, se repinten perquè a poc anar tenint tota l'escola ben límpia i arreglada, se fan doncs, bueno, treballs de canvis de fluorescents, persianes, finestres. Enguany sempre hem tingut dues novetats aquest estiu, que hem tingut que habilitar dos espais que teníem minuts que fèiem servir de biblioteca i d'aula d'anglès, hem tingut que habilitar com a classes.
A part d'això, el director del col·legi també volia destacar l'aportació que ha fet el departament conjuntament amb l'Associació de Pares d'Alumnes del col·legi i el mateix centre per poder instal·lar tres aparells d'aire condicionat a les aules més caloroses.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Llocura i Associats.
Serveis informatius de Mute.
Presó provisional comunicada i sense fiança per al presumpte autor de la mort de la dona apareguda a Amposta. Des d'Amposta Ràdio, Manuel Ramon ens ho explica.
Doncs efectivament, com ja hem informat en diverses ocasions, la dona va desaparèixer el dijous passat de Vinaròs quan anava a fer la compra i diumenge finalment es va poder localitzar el seu cadàver en una caseta de camp al terme municipal d'Amposta, com ja s'ha explicat en diverses ocasions. Segons el diari Tarragona, la Guàrdia Civil havia detingut el dia abans el seu marit, José Juan García, i després de ser interrogat pels agents, finalment hauria estat qui va confessar l'autoria d'aquest assassinat i va doncs, traslladar-los al lloc on es trobava el cadàver. Concretament era darrere d'una paret que va aixecar ell mateix en una caseta propietat de la família força abandonada a prop de la carretera que va d'Amposta a Eucaliptus. Els agents van tombar la paret de ciment i van trobar-hi el cadàver que va ser traslladat a Tortosa perquè li fos practicada l'autòpsia. Segons el diari Mediterrani de Castelló, l'home hauria confessat haver matat la seva dona d'un cop al cap per gelosia. Els fets s'haurien produït en un magatzem de Vinaròs i posteriorment el presumpte homicida hauria traslladat el cadàver fins en aquesta caseta del terme municipal d'Amposta. La víctima i el presumpte homicida portaven vora 15 anys casats. Per a ell era el segon matrimoni amb la primera dona, que era veïna d'Alcanar, havia tingut dos fills. El jutjat d'instrucció número 4 de Vinaròs va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a aquest home presumpte doncs, homicida d'aquesta dona de 47 anys, veïna de Vinaròs, que va ser trobada morta el passat dilluns a Amposta.
I continuem a Deltebre, perquè Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens parla de la sortida en vaixell pel tram fluvial d'Amposta a la desembocadura. Lluïsa?
Com ja és tradicional, el darrer cap de setmana del mes de setembre, el Parc Natural del Delta de l'Ebre organitza una sortida en vaixell pel riu. El trajecte d'enguany anirà des d'Amposta i fins la desembocadura. El recorregut repassarà les àrees de bosc de ribera autòcton, alberts, salzes, freixes, oms i tamarits, i algunes de les zones de descans i dormidors de pàtxeres més importants del Delta. A més, aquesta sortida pretén rememorar els viatges dels històrics vaporets i dels llaguts i descobrir les illes principals del tram final del riu, Lledé, Sapinya, de Gràcia, Buda, de Sant Antoni, tal i com destaca el tècnic d'ús públic del Parc Natural, Xavier Abril.
Bé, l'objectiu de la sortida, per una banda, seria conèixer les activitats que no fa tant anys que desenvolupaven al riu, pròpiament vinculades a la navegació fluvial, ja siguin vaporets o llaguts. a més d'intentar, diguéssim, conèixer les supervivents formacions del bosc de Ribera que encara avui en dia se poden contemplar, sobretot a l'Illa Gràcia o l'Illa de Sapinya. I després, ja una vegada estiguéssim al tram baix del riu, a la zona de Sant Bocodura, pues, conèixer des d'un mitjà de transport diferent, com seria el de la barca, les darreres, diguéssim, zones de parc natural vinculades al complex de la desembocadura, com pot ser l'illa de Sant Antoni, la bassa del Garxal o l'illa de Buda.
D'altra banda, diumenge hi ha programada una sortida en bicicleta des de l'Ecomuseu a la desembocadura i tornar, un total de 31 quilòmetres completament plans que discorren per diverses zones del parc natural.
És una sortida que tenim el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre. Serà tot el dia, és un recorregut completament pla, molt còmode, però que serà de 30 quilòmetres anar i tornar, en total. I en aquest cas s'aniran coneixent pues, diferents zones del parc natural, com el Canal Vell o la bassa del Garxal, i també una zona especial d'interès, com pot ser el Sosà de Niño Perdido, a prop de l'urbanització Riu Mar.
Cap de setmana d'activitats al Parc Natural del Delta de l'Ebre amb la sortida en vaixell de dissabte i bicicleta diumenge. Totes dues, prèvia inscripció, trucant al telèfon 977 48 21 81.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
Obrim informació esportiva des d'Alcanar amb Domènec Ramal, ja que a Alcanar ja estan pràcticament ultimant els preparatius per una nova edició de la pujada al Montsià Memorial Francesc Bormadró, una cursa organitzada per l'agrupació excursionista d'Alcanar que enguany arriba a la cinquena edició i que, a més, enguany serà puntuable tant per al circuit català com per al circuit de les Terres de l'Ebre de curses de muntanya, així com també per al Campionat de Catalunya individual. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions esportives i ho fem perquè justament avui, dimecres 21 de setembre a les 12 de la nit, es tancarà el plaç per a les inscripcions de tots aquells que vulguin participar a la cinquena edició de la pujada al Montsià Memorial Francesc Bormadró, prevista per diumenge que ve, dia 25 de setembre. Una cursa enmarcada dins del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre, enguany també puntuable per a el circuit català de curses de muntanya de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i que, a més, formarà part també del Campionat de Catalunya Individual de Curses de Muntanya. Una cita esportiva prevista per diumenge que ve, com hem dit, i que, com és tradició, presentarà dues modalitats. La cursa de muntanya, amb 31 quilòmetres de recorregut, que centrarà, evidentment, en l'apartat competitiu de la prova, mentre que també hi haurà la marxa popular de muntanya, en aquest cas amb una distància total a recórrer de 18 quilòmetres i un caràcter simplement participatiu, no competitiu. Jordi Bort, com a organitzador d'aquesta prova, comentava als nostres micròfons que a hores d'ara pràcticament tot està ja des de l'organització enllestit. Jordi Bort.
Tot el que és tot l'esdeveniment està tot, ja tot pràcticament lligat. Estem ja fent les pujades d'aigua que corresponen perquè els participants les tinguin. El material ha arribat pràcticament tot, entre avui i demà hem de rebre les camisetes, el més ja ho tenim tot, hem distribuït el que és el personal voluntari, també està tot en ordre, confirmació de les autoritats. Si no hi ha cap canvi d'última hora, baixarà el mateix president de la FEC, el Jordi Merino, baixarà ell mateix a entregar el trofeu de campió i campiona de Catalunya. De fet, crec que és un fet sense precedents, perquè normalment envien a un delegat, un comissionat de la FEC. Esta vegada va el mateix president, m'ho van confirmar fa un parell de dies, que si no passa res baixarà ell, cosa que doncs, per nosaltres o per l'agrupació excursionista del Canadà és molt important. També recordar que si no hi ha cap imprevist, perquè ho hem gestionat així en caràcter informal, el dissabte per la nit a les 8 de la tarda aproximadament, una vegada s'hagin tancat el lliurament de pitralls a lo que és la plaça Lluís Companys, farem una xerrada als serveis agraris de les curses de muntanya.
Com hem dit en començar, fins aquesta mitjanit via telemàtica podeu encara fer les vostres inscripcions a la pàgina web pujadamoncia.cat. A més, i enguany com a novetat, tal com Jordi Bort comentava, l'organització de la cursa inclou també la celebració d'aquesta xerrada informativa que a les 8 de la tarda de dissabte es farà a Serveis Agraris. Per últim, recordar que sobre les 11 d'aquest matí eren pràcticament 650 els inscrits, 163 ja confirmats per a la cursa, 371 per a la marxa, mentre que hi havia també 53 persones preinscrites a la cursa i 72 a la marxa pendents de confirmar la seva participació, lo qual novament i un any més constituiria tot un èxit per a l'organització d'aquesta prova de muntanya ja tradicional al nostre municipi.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.